Continguts en xarxa.
Suposo que l'esforç, dintre el que he pogut fer, o sigui, les capacitats que tinc jo, petites o grosses, les he destinat, diguem-ne, a ajudar el meu país, a revelar el meu país, mirar de fer-lo sortir o ajudar a fer-lo sortir d'aquest atuïment, d'aquesta falta de consciència en què he caigut i que potser havia de caure per força, tenint en compte els darrers 40 anys que hem viscut i que han abastat tres generacions ben bones de catalans.
Comencem el cinema a la xarxa amb misteri, Víctor, Alexandra. A veure, no sé per on pot anar. Avui només noto que el tall sembla una mica antic.
Sí, és antic. És la veu de Manuel de Pedrolo, el gran Manuel de Pedrolo, amb una entrevista que li va fer ja fa molts anys en Joaquim Maria Puyal. A més, és tot un document, perquè Manuel de Pedrolo era molt enemic de les entrevistes. I, per tant, era un luxe tenir-lo davant d'un micròfon i davant d'una càmera. Hem obert justament amb ell perquè avui dedicarem el nostre cinema a la xarxa a Manuel de Pedrolo, perquè estem dintre immersos en el centenari dedicat a la seva persona i perquè, bé, és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i un dels grans escriptors que ha donat la nostra literatura.
Fa 100 anys que va néixer Manuel de Pedrolo.
Exactament, eh? I aleshores, doncs, bé, ell era un home, doncs, se n'ha parlat sempre molt de les seves novel·les i també del seu teatre, però, en canvi, no se n'ha parlat gairebé gens o molt poquet del seu vessant cinematogràfic, perquè existeix. Ell no és que escrivís per cinema, ell no va escriure mai guions de cinema ni res per l'estil, però sí va haver-hi pel·lícules que es van basar en novel·les seves. I justament en aquest punt nosaltres ens centrarem. Hi va haver productores que li van comprar els drets per fer-ne una versió i aleshores, doncs, això sí, sovint van massacrar, no sempre, però en alguns casos van massacrar.
Això, sí. Això és una constant al llarg de la història del cinema, que el qui és aficionat o valora molt un llibre, quan el passen a la pel·lícula li sembla un drama total.
Bé, en aquest cas tenia raó en Pedrolo. Per exemple, hi ha la pel·lícula Garum, Fantàstica Contradicción, del 88, que està basada en una novel·la seva que es deia Procés de contradicció suficient, que es va publicar el 1976, que és una interessantíssima i molt profunda reflexió sobre el bé i el mal, i malauradament, en ser portada al cinema, doncs va quedar molt malmesa, perquè es tracta d'una producció feta en quatre rals, en el sentit més literal del terme, i molt mal muntada, molt mal realitzada, i es concentra bàsicament en el tema sexual i res més. La protagonitzaven Toni Isbert, Núria Osta, Eulàlia Ramon, Enric Majó, Eva Cobo, Nadala Batista i Felip Penya. I quan es va estrenar, només la van anar a veure 12.000 persones. Aquesta va ser la xifra d'espectadors que va tenir.
Quan has dit només i has dit 12, pensava realment que serien 12 persones. Sí, no hauria tingut gaire.
Una miqueta més. No 3 zeros, però poca cosa més. I la pel·lícula aquesta és molt difícil de trobar. Avui dia és molt difícil de trobar.
Sí, ho hem intentat abans i no hi ha hagut manera de trobar-la.
Sí, exacte. I aleshores, doncs, potser per això, doncs, s'ha convertit en una pel·lícula especial que no dic que sigui una pel·lícula de culte, però sí una pel·lícula molt... un film maleït que entre els espectadors o amants del cinema fantàstic, del gènere fantàstic. Ara farem un salt en el temps i passarem a la novel·la El mecanoscrit del segon origen, el llibre més famós de Manuel de Pedrolo, publicat el 1974. D'aquest llibre se n'han fet versions teatrals, també s'han fet versions televisives i cinematogràfiques, i se n'han venut 2 milions d'exemplars d'aquest llibre. Eh?
És un llibre de capçalera per generacions, sí, d'estudiants d'institut.
I tant. Pensa que 2 milions de llibres venuts són xifres nord-americanes, no catalanes. És a dir, que és el llibre més venut de la literatura catalana, a més, el mecanoscrit del segon origen. L'any 2015, en Bigues Luna, va fer-ne una versió cinematogràfica i va tirar endavant el projecte, però la mort de Bigas Luna, doncs, esclar, el va sorprendre en plena realització del film i va haver d'acabar-la en Sergi Lara, el cinquantenc Sergi Lara i Carles Porta. El títol de la pel·lícula és Segon origen.
Ell va establir una escaleta bàsica dels termes de la pel·lícula amb la Carmen Chávez i inicialment amb el Marcel Barrena, el David Victori, la Laia Gil i el Josep Anton Duran van fer una primera versió de guió i a partir d'allí vam anar creixent. Va entrar un guionista anglès que va ser el Ross Jameson. La visió del Ross era una visió molt global i això ens ajudava a desprendre-nos una mica del mecanoscrit tradicional i anar amb una història molt més global. Amb Bigas Luna ens vam posar d'acord de seguida. Si volíem adaptar la pel·lícula, la història, a l'any 2014, que és quan teníem previst rodar, havíem de fer una pel·lícula pensada per avui. Parlar del canvi climàtic, parlar de l'emprenyament del planeta, parlar de l'avarícia que ens mou avui al voltant de l'economia i de l'ecologia, era molt més modern. El càsting va ser dirigit bàsicament per Bigas Luna i Consol Tura.
Bé, abans que era el llibre de capçalera de molts estudiants, jo crec, sincerament, de la meva generació i del voltant, crec que som els únics que no el vam haver de llegir a l'escola. Què ens explica l'èxit d'aquest llibre?
Bé, en part s'explica perquè, clar, és llibre de lectura obligada a les escoles. És un llibre que totes les escoles el tenen a una edat determinada, que tots els nens l'han llegit, i, esclar, això ajuda moltíssim. El problema és que també quan preguntes a un nen si coneix en Manuel de Pedrolo, sempre et diran, sí, el mecanoscrit del segon origen. Val. El problema és que quan preguntes a un adult sobre Manuel de Pedrolo, també et diu el mecanoscrit del segon origen. I, esclar, no és l'autor d'un llibre, és l'autor de moltíssims llibres. Aleshores, esclar, t'adones que és un autor molt desconegut en el seu propi país.
I entenc, per tant, que si ha fet molts llibres, també hi ha més possibilitats que hi hagi pel·lícules.
Sí, tot i que poquetes, poquetes, són molt en comptagotes. Però fixa't, estem parlant d'un escriptor, quan diem Manuel de Pedrolo, que passa per ser l'autor d'un llibre, només, i, en canvi, ell va publicar 76 novel·les. 76. 15 llibres... 15 de contes i narracions, 16 obres de teatre, a banda de 15 llibres més de temàtiques diverses, dietaris, assaig, poesia, assaig polític, etc. Imagina't, és d'una ductilitat extraordinària. I tanmateix, sembla que només va escriure el mecanoscrit del segon origen. Una altra novel·la de Pedrolo, portada al cinema, és M'enterro en els fonaments, escrita el 1962 i publicada el 1967. La pel·lícula, que és del 68-69, la va dirigir Josep Maria Forn, amb Francesc Viader, Marta May i Jordi Torres com a protagonistes, i va patir el pobre Josep Maria Forn un autèntic calvari, perquè la censura franquista va obligar Josep Maria Forn a fer talls i més talls que la van massacrar en tots els sentits. D'entrada, la pel·lícula no es va poder fer en català, s'havia de fer en espanyol, per això es va estrenar amb el títol de La Respuesta, i el règim, com és lògic, tractant-se d'en Pedrolo, doncs no en sortia ben parat a la pel·lícula. S'assassinava un dirigent feixista, es parlava de temes com ara l'enfrontament generacional, les revoltes estudiantils, la repressió, la corrupció, i a més es veia la policia espanyola apallissant i donant puntades de peu a per exemple, a una dona embarassada. És a dir, tot molt contemporani, oi? Per tant, la censura la va qualificar de subversiva. I finalment, el 1975, se'n va poder fer una versió doblada al català i aquest és un fragment, justament, de M'enterro en els fonaments.
Si aquesta fos una societat oberta, podríem fer una obra molt constructiva, però ara no. Ens assenyalen el camí, ens tenen vigilats i acorralats. I ens prohibeixen tenir cap mena d'iniciativa.
A mi m'agradaria que em diguessis què és una societat oberta.
La que ens permet manifestar la nostra disconformitat sense haver de recórrer ni al comportament asocial ni actes estúpids i gratuïts.
I quan et deixin parlar, estimat amic, què collons faràs amb els teus discursos? Una societat política, entre cometes, mai no et deixarà fer res que no hagi estat programat.
La política és inevitable.
O potser li fa el teu conformisme. Ara que la humanitat podria trobar fàcilment el benestar i la llibertat, la política encara ens imposa la guerra, la desigualtat i la misèria.
Què volen prendre? Un conyac.
Un vas de llet freda.
Deies que aquesta versió inicial de Josep Maria Forn va quedar en...
Massacrada,
sí, era la paraula. Si ara es pogués agafar aquesta versió original i refer-la amb tal i com havia de ser en la idea original del director, creus que funcionaria?
Jo l'he vista sencera fa molt poquet, tota. I bé, de fet, no seria possible. És a dir, es pot restaurar perquè la pel·lícula, la còpia, està fosca i s'ha de restaurar. Això, el problema és que costa molts diners i molt de temps. I calen sponsors, diner públic o patrocinadors, com es fa als Estats Units. És molt laboriós restaurar una còpia. És a dir, és molt, una tasca molt minuciosa. De tota manera, no es podria fer res més que això, perquè no es poden recuperar tot el material censurat per una senzilla raó, perquè la censura no es feia sobre imatges ja rodades. És a dir, perquè ara, si s'hagués fet així, ara aniríem a buscar les imatges rodades que estaven inèdites, que estaven prohibides, les afegiríem, el director Josep Maria Forn les hauria afegit i podríem veure la pel·lícula tal com l'havia concebut ell. Però com que no es feia sobre això, sinó que es feia sobre el guió, la censura, és a dir, ja no, en Forn ja no les va arribar a rodar, perquè li van prohibir.
Així, no es podia arribar a treure una versió clandestina perquè no existia.
Exacte, no. No es
podia. És un bon sistema de censura, al final.
Sí, absolutament. Clar, després venia... No, un cop l'havia rodat, venia una altra censura. A més, primer venia la censura prèvia, sobre el guió. I et deien... Et tachaven en ratlles vermelles tot el que no podia sortir. I després d'això, un cop havia rodat, venia una altra censura que et podia dir sí, però aquell petó, no. Aquella escena, aquell nu, tampoc. Però en aquest cas, la còpia és impossible de recuperar en aquest sentit. Ara escoltarem a Manuel de Pedrolo en una de les seves, ja t'he dit abans, comptadíssimes entrevistes en un programa televisiu de Joaquim Maria Puyal de l'any 1983, ell parla justament de l'adaptació cinematogràfica de M'enterro en els fonaments i també del Poder del Deseo, que era una altra novel·la seva portada al cinema. Primer parla de M'enterro en els fonaments i després del Poder del Deseo basada en la novel·la de la qual nosaltres tot seguit escoltarem un fragment.
Aquesta va ser una cosa molt tràgica, perquè el Forn hi va dedicar més de 2 anys a fer el guió i a discutir-lo amb la censura. El guió va anar 20 vegades a censura, cada vegada retallant-lo. Quan la FI va aconseguir el permís, va anar 23 vegades a censura, retallant la pel·lícula ja feta. Què podia quedar d'això? Però la culpa, naturalment, del que va quedar no era del Forn, sinó de la censura. Ara l'altre és un altre assumpte. L'altre van abusar, diguem-ne, de la meva bona fe, de la meva ingenuïtat, de la meva falta d'experiència amb el tracte amb les productores, i van fer el que van voler, a pesar de la meva protesta. Perquè no vaig estar conforme en absolut. Vaig pensar que era una pel·lícula no solament que desnaturalitzava la meva novel·la, sinó, a més, ridícula en molts moments. I efectivament era ridícula perquè el públic va riure moltes vegades amb escenes que no tenien res de risibles en principi.
Ayuda, esto es una locura. Es absurdo. No te das cuenta de lo que estás hablando. Estás hablando de matar a un hombre. Yo soy una persona normal, no un asesino.
Poder del Deseo, un tros d'un fragment molt petit d'aquesta pel·lícula. Entenc que es podria fer també un cinema a la xarxa de pel·lícules que han destrossat llibres, també.
Sí, exacte. Sí, i tant. Bé, ja, alguna vegada n'he parlat d'aquestes coses, o d'autors que no estan d'acord amb el tractament que van rebre. Bé, sí, crec que és prou sabut que Manuel de Pedrolo era un escriptor incomodíssim, molt incòmode, políticament parlant, especialment pel seu independentisme i antifeixisme i perquè era un home que no es mossegava la llengua quan parlava. Era una pedra a la sabata de molts poders fàctics, no només del règim franquista. Va tenir molts problemes per escriure en llibertat fins al moment de la seva mort, que va ser l'any 1990, a causa d'un càncer, que tenia 72 anys, i el petitíssim fragment que hem escoltat de les seves paraules, com he dit, pertany al film El poder del deseo, de 1975, de Juan Antonio Bardem, amb guió de Rafael Azcona i protagonitzat per l'actor i cantant anglès Murray Head, també per la Marisol, en José María Parada, Pilar Bardem i Lola Gaos, i estava basada en la novel·la de Pedro Ló, que era Joc Brut, que ell havia escrit l'any 65, 10 anys abans. És una història policíaca publicada en la col·lecció Cua de Palla, que ell havia dirigit, i que gira entorn d'un noi de classe baixa que coneix una dona molt atractiva i manipuladora, que és seduït per ella, i aleshores cau de quatre grapes en el que ella li proposa, que és de matar un oncle per heretar una fortuna. Bé, nosaltres tancarem aquest record a l'estimat Manuel de Pedrolo, dintre del centenari del seu naixement, i també de la controvertida relació que va tenir amb el cinema, escoltant una cançó de Raimon que apareix a la banda sonora de la pel·lícula M'enterro en els fonaments. La censura la volia prohibir, aquesta cançó, la volia prohibir, però finalment la va deixar perquè no tenia cap sentit prohibir al cinema una cançó que es podia comprar a qualsevol botiga de discos. Sobre la pau.
Doncs amb això ens acomiadem. Moltes gràcies, Víctor. Fins la setmana que ve.
A reveure, Albert.
De vegades la pau no és més que por. Por de tu, por de mi, por dels homes que no volem la nit. De vegades la pau no és més que por. De vegades la pau fa gust de mort. Dels morts per sempre, dels que són només silenci. De vegades la pau fa gust de mort.
Continguts en xarxa.